més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Amb 8 gols, Jacobo González s'ha destapat com a golejador. A Sabadell som al mes de febrer i ja ha superat el registre de la seva millor temporada en aquest àmbit amb les 7 dianes de fa dues campanyes al filial del Celta de Vigo. I amb la ratxa que porta, promet més, només una dada. Ha marcat en les 4 jornades a les quals ha estat titular en aquesta segona volta al Collano, Balear, Sanluqueño i UCAM Múrcia. És amb la fletxa cap amunt, apareix ja entre els primers del rànquing golejador de la primera ref i això que, com l'equip, va trigar en deixar-se anar. Fins la 9a jornada a Palma no va fer el seu primer gol. Avui, com diria Zetangana, el madrileño serà el primer nom propi d'aquest Hotel Suís amb un bon grapat d'estadístiques del seu bon moment, però també amb una entrevista amb l'atacant arlequinat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I amb el Toni González, que estarà a les vies de so. Arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que és dia de Champions, el Villarreal rep avui la Juventus a partir de les 9 de la nit en el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. A la mateixa hora es disputa també el Chelsea-Lille a Londres, a Stamford Bridge. Demà començaran les dues últimes eliminatòries, Atlético de Madrid-Manchester United i Benfica-Ajax. A segona divisió, l'Sporting de Gijón ha destituït el català David Gallego i Aitor Egurrola, porter del Barcelona d'hoquei patins, es retirarà quan acabi la temporada. Amb 42 anys, el de Castelldefels és el jugador amb més títols de tota la història del Barça, amb 77, i encara en podria sumar algun més en aquests pròxims mesos. I l'Hotel Suís d'aquest dimarts, dia 22 de febrer, té tot això.
Avui visitant l'Hotel Suís...
Jacobo González serà el gran protagonista d'aquest programa tan curiós, 22/2/22. També tindrem Arnau Casabón, que s'estrena amb victòria a la banqueta del Club de Futbol Sala. Parlant d'aquest esport, Manel Muñoz canvia el grups de Raona pel Natació Sabadell Juvenil, agafant precisament el lloc de Casabón. I, entre altres coses, Sara Beltrán, medallista europea màster a Portugal.
L'actualitat de la primera ref.
Comunicat mèdic del Barça B, Ángel Rodado i Fabio Blanco han donat positiu per la Covid. Per tant, estarem pendents del proper partit del filial blaugrana. També l'Atlètic Balear s'ha desplaçat, de fet ho fa hores d'ara, camí de Sanlúcar de Barrameda, on demà juga el partit ajornat en el seu dia per la Covid, precisament. El San Fernando ha actualitzat la xifra d'abonats, fregant els 3.500 socis, i Alberto Monteagudo ha estat presentat com a nou tècnic de la Balompédica Linense.
La notícia curiosa.
Per primer cop a la història, l'àrbitre principal de la final de la Copa ACB de bàsquet, Emilio Pérez Pizarro, va portar un micròfon durant el partit.
Concentrados, ¿vale? Metido desde el inicio. Vamos, Nico, buen partido, tío. Para que game. Eso, buen match. Estoy tranquilo. Sara, Sara, no me grites, no me grites y háblame tranquilo. No, no, háblame tranquilo. Así no vamos, Saras. Así no. Pablo, Pablo, escúchame, 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 escúchame. Te digo lo mismo que a Saras. Lo mismo que a Saras. Si lo veo, lo pito. No me hagas señales. No me hagas señales.
Són 5 minuts i 42 segons que podeu veure íntegrament a @acb.com a Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
Del Femarguín Pozoalbense a les 9, jornada 15 de la segona divisió femenina.
I a les xarxes socials.
Acabem destacant que està obert el procés electoral a l'Oar Gràcia. Un tuit d'aquest matí de l'entitat Verdi Blanca, fins al dia 24 inclòs, és a dir, demà passat, es poden presentar al·legacions al cens electoral. Tota la info al web del club oargracia.cat.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, Jacobo, va! Vull veure la tombarella, vull veure la pirueta del madrileny. Jacobo González agafa embranzida el xut de Jacobo! Gol, 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 gol!
Jacobo el xut amb la dreta! Gol, 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 gol! Jacobo el xut! Gol, 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 gol! Buscava Jacobo dins l'àrea, el rebot, Jacobo! Gol, 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 gol! gol, gol. Llançament de Jacobo, gol, 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 gol. 11 metres, Jacobo amb cama dreta. Cap allà va, cama dreta, Jacobo, gol, 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 gol.
Mira fora joc, Jacobo. Cara per Jacobo, no hi ha fora de joc. Fa la centrada, Jacobo. Gol, 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 gol. Del Sabadell! Jacobo González!
Aunque está muerto miedo por tus amenazas, que te vas a ir.
Els 8 gols de Jacobo amb C Tangana de fons, ara amb el madrileño, resumits en un minut i amb una trampeta, us ho hem de dir també. Era una mica destrampador acabar amb el 3-1 de l'estadi Balear, el que va ser el seu primer gol, i per tant el de l'UCAM de la primera volta a casa de Vaselina l'hem deixat partit per la meitat perquè acabés el Sergi Garcés ben amunt amb la narració. Un altre Sergi al parc m'acompanya aquí a l'estudi. Sergi, com va la vida?
O sigui que jo sóc l'altre Sergi.
No, home, no, és una manera de dir-ho, acabo d'esmentar el primer, eh?
Ah,
l'altre Sergi, què tal, com estàs?
Què m'heu fes? Què tal, Adri, com estem?
El parquito i així segur que és l'únic, no conec cap altre parc. Avui dia lliure per l'equip de Pedro Munitis, hem decidit aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, que el nom propi del programa sigui el de Jacobo González, el madrileño, que s'ho ha merescut i de quina manera, eh?
Sí, sobretot perquè, si ho recordes, hi havia sequera amb els atacants arlequinats a l'inici de la Lliga. I a falta d'un nou que les enxufi totes, estem esperant a veure si Caixa doncs, té continuïtat, no?, amb el gol que va marcar el Belmonte, també que Néstor torni amb pólvora, a veure si explota Dopi. Doncs, mentrestant, el centre d'esports té la figura de Jacobo, el seu jugador, sense cap mena de dubte, amb més punteria. 8 gols en 23 partits que ha jugat fins ara, i dic 23 perquè recordem que Albacete no va tenir ni un minut i que a Palamós estava sancionat. Per tant, és una molt bona xifra la de Jacobo.
Sí, són bones xifres, sobretot si ho comparem amb la resta de l'equip, així d'entrada, com deies tu ara, però avui ens dedicarem sobretot a comparar les xifres de Jacobo amb les del mateix Jacobo del passat, és a dir, amb la seva pròpia carrera, i també amb la resta de la categoria, perquè si comencem, per exemple, per aquesta lluita Jacobo contra Jacobo, si mirem el palmarès de l'ex del Tenerife, entre d'altres, és que està gaudint, sense cap mena de dubte, de la seva temporada més profitosa pel que fa a l'olfacte golejador.
I així ho diuen les dades. Si agafem tota la seva carrera com a professional, és a dir, Alcorcón, Rayo Majadahonda, Villanovense, Celta B, també el primer equip del Celta, Tenerife, i ara Sabadell, l'extrem madrileny ha fet un gol cada 373 minuts, o dit d'una altra manera, més o menys un gol cada 4 partits, aproximadament. I en canvi, si només agafem els partits amb la samarreta arlequinada, en fa un cada 198, és a dir, gairebé la meitat, i per tant, aproximadament un gol cada 2 partits, que no està gens malament. Més xifres. Mai havia arribat a la xifra de 8 gols en una temporada. El seu sostre fins ara eren 7, que va ser a la Lliga interrompuda per la pandèmia, la temporada 19-20, amb el filial del Celta, en va fer 7 en 26 partits, i ara recordem en du 8 en 23. És veritat que també, per ser justos, aquell any amb el segon equip celeste només un dels 7 gols va ser de penal al camp del Corujo, i enguany n'ha fet 3 des dels 11 metres contra San Fernando, Castellón i Ucamp, però al final a Madrid també s'han de transformar aquestes penes màximes.
I si ho comparem amb l'any passat, l'únic de moment de Jacobo a segona A, més accentuada encara la dada. És veritat que es va lesionar i es va perdre molts mesos de competició, però en els 14 enfrontaments que va jugar el Tenerife, un únic gol a la jornada 1, Tenerife 2, Màlaga 0. Per tant, Jacobo, que ha recuperat aquesta pólvora, aquesta punteria, l'olfacte, que se sent cada cop millor aquí a Sabadell. Per cert, Parc, així no hi ha dubtes, algun pronòstic t'animes a fer a l'hora de fer la previsió de quants gols pot acabar Jacobo fent aquí al Centre d'Esports aquesta temporada?
Doncs mira, confiant que els puntes del Sabadell, els davanters nats, acabin trobant el camí del gol, crec que la xifra, aquesta mitjana, no, de les últimes jornades, especialment de Jacobo, baixarà una mica, però jo crec que la dotzena de gols sí que es pot enfilar.
Doncs va, a la dotzena, diu el Sergi Parc, si podeu dir-hi la vostra a través de Twitter, doncs feu una piulada amb el hashtag Hotel Suís o mencioneu a Ràdio Sabadell i comentem una miqueta la jugada. Dèiem que la cosa avui anava de comparatives, doncs amb l'ajuda de la Núria García, que ha posat veu a aquest informe, i amb el muntatge del Toni González, comparem també les xifres anotadores de Jacobo González ja no amb el seu passat, ja no amb la resta de companys, sinó directament amb la resta de golejadors de primera ref. Està lluny o no dels pitxitxis de la categoria?
Jacobo González ha anat escalant posicions en el rànquing de pitxitxi del grup 2 de primera ref i ja té la primera plaça a 4 gols de distància. El màxim golejador de moment és Juan Carlos Arana, del Villarreal B, amb 12 dianes, seguit a les 11, que ha fet Álvaro Romero de l'Algeciras. Entremig, això sí, hi ha 4 futbolistes que han fet un gol més que el jugador arlequinat. Roni, també de l'Algeciras, Chiqui, del Cornellà, Dioni, de l'Atlètic Balears i un rival, abans d'ahir a Múrcia, Chemi, de l'UCAM. Per tant, Jacobo és setè en aquesta classificació de golejadors de la Lliga, empatat amb un que ha tingut protagonisme al primer equip del Barça, Ferran Jutglà. La dada curiosa és que si el Sabadell jugués a l'altre grup de primera ref, Jacobo seria el tercer màxim golejador. Només 2 jugadors han aconseguit forada més porteries que el madrileny, i tots 2 jugant al Deportivo de la Coruña. Alberto Quiles, amb 10 gols, i Miku, amb 9. Per ser justos, això sí, estaria empatat amb 6 jugadors més, que com Jacobo també duen 8 gols. Martín, del Dux, Ander Vitoria, de la Cultu, Héctor i Raúl Sánchez, del Rayo Majadahonda, encara que el segon juga ara a l'Ibiza de segona, Guarrochena, de la U de Logroñés, i Santa Maria, del Badajoz. En definitiva, que després de la sequera golejadora amb la qual el Sabadell va arrencar la Lliga, fins i tot fa il·lusió veure un futbolista arlequinat en aquestes posicions capdavanteres del rànquing de golejadors.
Doncs Jacobo González, no sé què tindrà Sabadell, però els 9, no hi ha manera que siguin pitxitxis alguna temporada, que facin una xifra prou acceptable en quant a l'aspecte golejador, però en canvi, si tirem cap enrere i repassem una miqueta xifres de mitges puntes, d'extrems, des de 20 anys cap aquí, per exemple, tenim els Antonio Cañadas, els Juanma Cruz, el mateix Stoichkov la temporada passada, jugadors de segona línia que sí que acostumen a agafar aquesta faceta golejadora aquí al centre d'esports. Per arrodonir les dades de Jacobo González, Parc, és un home de ratxes, també ho hem de dir, perquè no va marcar en les primeres 8 jornades, tampoc és que l'equip en fes gaires de gols. Per tant, de la 9 a la 24 n'ha fet 8, que no està gens malament. És a dir, s'ha endollat en aquest tram de competició traient els 2 primers mesos. Però és que a sobre ara sembla tocat per una vareta.
Sí, i moltes vegades hem dit que és un jugador que rendeix molt millor si surt d'inici que no pas si ho fa de revulsiu, no?, sortint de la banqueta. I, de fet, escolta aquesta dada. A la segona volta ha jugat 5 partits i ha marcat en 4 d'ells. I aquí el matís, 5 partits de la segona volta. Segona volta com a tal, és a dir, el partit del Carlos Belmonte o el partit contra el Betis Deportivo són de la primera volta encara que s'hagin jugat entremig, no?
A sobre, el Belmonte no va jugar, o sigui que aquí per estalviar-nos problemes.
Tal qual. En tot cas, casualitat o no, els 4 en els quals ha jugat d'inici, insisteixo, en aquesta segona volta, doncs ha vist porteria, perquè la línia va ser suplent i no va marcar. Ho recordaràs bé qui va marcar,
sí,
va
home,
ser
sí.
Aaron Rey, que es va estrenar en partit oficial amb la samarreta arlequinada. Per tant, com deies, Adri, un home de ratxes, Jacobo González, i ara afrontem aquesta setmana la jornada 25, i el madrileny ha marcat a la 20, a la 22, a la 23 i a la 24.
Doncs que duri aquesta dinàmica, i tant de bo que li puguem afegir després, darrere d'això, la 25, la 26, vés a saber amb quants gols acaba la temporada el bo de Jacobo González. Amb ell hem conversat precisament aquesta setmana, després de l'empat, amb el seu gol a la Condomina. Aquest és Jacobo González, parlant de tot una mica, de la seva bona ratxa, però evidentment també de la del centre d'esports.
Pichichi, Jacobo González, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, bien, bien.
El penalti, no sé si lo tenías claro o no, a romper, a reventar por el medio y el portero, que no se aparte si la quiere coger, ¿no?
Bueno, hoy se ha visto que los equipos estudian a los rivales, igual que nosotros lo hacemos, ellos estaba claro que lo han hecho también. He visto que era muy muy grande el portero, digo, voy a tirarla arriba, digo, porque se tira a un lado, igual me saca la pierna, me la saca, pero bueno, ha entrado, que es lo importante.
Lo decíamos ahora, yo en la narración digo, quiero ver la voltereta, pero Jacobo dice que de voltereta nada, que con 1-1 lo que hay que ir es a por el segundo.
Sí, como dije, hay momentos para hacer la voltereta y hoy no era el momento. Hemos visto que quedaban minutos aún para poder a lo mejor ir a por la victoria y nada, cogemos la pelota rápido y nos volvemos para atrás.
El partido de hoy da la sensación desde fuera que os ha costado de entrar, que ha sido un partido para el espectador feo seguramente, muy, muy táctico. No sé si aquí ha penalizado la fatiga que lleváis de jugar entre semana, si el partido ya el mismo rival lo proponía un terreno más juego gris, que no pasen muchas cosas, si es que no os ha salido el plan de partido. ¿Por qué se ha dado un partido así?
Bueno, si alguien se esperaba que iba a ser fácil este partido, para nada. Ellos han salido con más energía que nosotros. Es posible que nos hayan pesado las piernas por el partido entre semana. Han hecho cosas que igual nosotros no nos esperábamos. Acumulaba mucha gente en banda, nos costaba la presión. Hasta que hemos conseguido hacernos con el partido, pues ya ha sido igual un pelín tarde. Bueno, ya te digo, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas que bueno, que al final del partido pues, ha sido pesado y un puntito yo creo que está bastante bien, la verdad.
Creo que alguna vez has hablado de dinámica, son 10 semanas ya que ningún otro equipo de la categoría lleva tantas semanas sin conocer la derrota, y 5 de 9, que son unas cifras, sobre todo siendo fuera de casa, que es evidente que la asignatura pendiente es en casa, pero que se tienen que sumar esos 5 puntos en 3 salidas seguidas.
Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, dinámica muy, muy positiva, que hay que intentar alargarla lo máximo posible, hacer que este punto sea bueno, hay que hacerlo en casa, el próximo partido hay que intentar ir a por la victoria, y que, bueno, el partido de Albacete y este, hacerlos buenos.
Sé que muchas veces me decíais, siguiente partido, no miramos más allá, siguiente partido, pero inconscientemente la pregunta que os lanzábamos siempre era, ¿y si nos vemos fuera del descenso, eso será un refuerzo anímico, no? Ahora supongo que la situación es idónea para abrir brecha, ¿no? Para decir, vamos a intentar que el tramo final de liga sea tranquilo, y si no es tranquilo, que no sea por lo que llevamos pensando desde hace meses.
Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que ves que la gente de abajo sigue ganando, la gente de arriba gana también, entonces ahora mismo estamos en una situación en la que ni vamos para arriba ni vamos para abajo. Estamos ahí pensando en, bueno, salir lo más rápido posible de ahí, separarnos de la zona de abajo y, bueno, como decíamos hace poco, si nos enganchamos arriba, perfecto, pero bueno, lo primero es salir de ahí abajo.
En ese sentido, es importantísimo el no perder contra rivales como UCAM, como Sanluqueño. Ahora toca Costa Brava, serviría también.
Eso es, nada, lo que te decía, seguir puntuando con los de abajo e intentar acercarnos a los de arriba.
Se me hace a mí muy raro, por ejemplo, tener el Costa Brava ya, que hace 2 días estábamos jugando en Palamos y ahora otra vez el calendario era simétrico y encima con todo lo que sabemos del brote de COVID nos pasará también cuando venga el Albacete, pero es que es un rival que tenemos estudiado de hace 2 días, ¿no?
Sí, bueno, es algo bueno para nosotros, es lo que dices, un rival que conocemos porque los hemos jugado contra ellos hace muy poquito y es un poquito raro, pero bueno, lo que dices, calendario asimétrico, que estábamos acostumbrados a eso de, bueno, si jugábamos contra ellos no nos tocan hasta el final, bueno, eso ya se ha acabado.
Y encima con el brote de COVID, que ya ni te cuento, que es todos los calendarios, los podemos romper directamente. De aquel partido nos quedamos con la sensación de que podíamos haberlo ganado perfectamente y que perdonamos mucho. ¿Eso tiene uno un plus de ganas, quizás, de decir, voy a intentar sumar los puntos que se me escaparon aquel día en el Municipal de Palamos?
Sí, sin duda. Son puntos que, joder, termina el partido, te quedas con la espinita de, podía haber sido 2 puntitos más o 3 puntitos... pasa mucho, pasa siempre, al final siempre quieres ganar y cuando lo has tenido tan cerquita y así hace tan poco, pues evidentemente te viene a la cabeza.
Y delante de nuestra gente, y con eso ya lo remato, que al final vienes a Murcia y también hay gente, entre los que viven por aquí que son del Sabadell y los que se meten 600 kilómetros para venir y 600 para volver, siempre hay camisetas o banderas arlequinadas, pero jugar en la Nova Creu Alta después de 3 salidas seguidas fuera y además lejanas, supongo que ya os apetece, ¿no? Volver a casa y un poco las rutinas que siempre dicen los jugadores de sentirte que estás jugando en tu feudo.
Da gusto ver a gente todos los partidos animándonos y la verdad es que es curioso porque siempre son los mismos y es que de verdad quiero darles darles las gracias por estar con nosotros porque de verdad partido tras partido están con nosotros y yo invito a la gente de verdad que se enganche, que venga a la Nova Creu Alta, que cada vez seamos más, que da gusto ver a la gente animarnos, que se nota que la gente quiere fútbol, la gente quiere estar con nosotros. De verdad, yo animo a que la gente siga viniendo, que cada vez que vengan más, y a nosotros nos da la vida.
Jacobo, por cierto, llevas 8, ya has superado tu techo, que decías que el año del Celta B, si no llegase por la pandemia, ibas por buena vía, pero no te pones límites, claro, con 8, que sean cuantos más mejor.
Exactamente, nada, 8, si pueden ser 10, serán 10, si pueden ser 15, serán 15. Yo voy a por lo máximo, como dije, además quiero que sean goles importantes, no sean goles de relleno, y bueno, a por más, la verdad.
No te voy a preguntar si el siguiente penalti va a ser igual o no, que no quiero dar pistas al hipotético portero rival que te encontrarás delante. Jacobo, enhorabuena por la racha individual y también sobre todo la colectiva.
Bueno, muchísimas gracias.
Un quart i mig de dues en directe aquí, l'Hotel Suís del dimarts, dia 22 de febrer del 22. Sergi Parc, què t'han semblat les declaracions de Jacobo González? Amb què et quedes?
Doncs em quedaria amb dues coses. La primera, que sí que és veritat que el madrileny, doncs, al final donava per bo, no?, aquest punt al camp de l'Ucam, i més per com es va donar el partit, després de tres desplaçaments seguits, etc. Però també feia referència al fet de que les tombarelles que no tocaven, no?, que en el moment potser sí que l'equip veia opcions, no?, de poder remuntar el partit a les acaballes, i em quedo amb aquesta ambició. I l'altre, el missatge a l'afició, no?, demanant a la gent que s'enganxi, però també, sobretot, agraint, i crec que per les seves paraules, de forma molt sincera, no?, a tots aquests bojos, i que se mantengui la paraula en el millor sentit, no?, a tots aquests aficionats que acostumen a acompanyar l'equip en els desplaçaments. I, de fet, a Jacobo, Adri, l'hem vist, jo diria que molts cops, molt implicat, no?, fins i tot aquí amb l'afició, amb tot el que és l'entorn del centre d'esports. Jo diria que és un dels jugadors que potser s'ha integrat millor de totes les noves cares, de les moltíssimes noves cares que han arribat per aquesta temporada.
8 gols de Jacobo, t'he fet fins i tot el gràfic aquí dibuixat dels 3 penals, ara que dèiem això, el de Múrcia fregant el travesser fort al mig, el de San Fernando a casa també molt centradet però més baix, i el de Castelló no és que n'és enganxat al pal, però també a trencar una mica més a l'esquerra, a la dreta del porter orellut. Gols variats, eh? N'ha fet 3 de penal, però, a part d'això, una mica de tot en el repertori del madrileny.
Sí, mira, 3 de penal, 3 dins de l'àrea de jugada, i 2 des de fora, contra l'Atlètic Balears allà a Palma, i, evidentment, el gol de Sanlúcar, inoblidable, que dubto que en faci un de millor. 7 han estat amb la dreta i un amb l'esquerra, el que va marcar aquí contra l'Alcoyano. És, Adri, Jacobo, el primer golejador arlequinat en 6 dels seus 8 gols, tots menys el del dramàtic dia del San Fernando i aquest 0-3 a Sanlúcar de fa uns dies. I una altra curiositat, repeteix rivals, és a dir, ha marcat en els dos partits contra l'Atlètic Balears i en els dos partits contra l'UCAM, tant aquí com allà. Per tant, Castellón i San Fernando ja poden estar patint de cara als
Estan motors. Patint, no? No fos cas que també continuï amb aquesta ratxa de marcar tant a la primera volta com a la segona. Doncs Jacobo González, que ha estat el protagonista avui a l'Hotel Suís amb les seves declaracions, amb les seves xifres. Avui, com dèiem, Sergi, per rematar-ho, dia de descans que també tocava, eh?
Sí, aprofitant que és jornada normal, setmana normal, sense jornada intersemanal, doncs dia lliure pel conjunt arlequinat, demà es tornarà a la feina, i en principi demà escoltarem en directe a Néstor Querol, un altre golejador que ha estat fora per lesió les últimes setmanes i que ja va reaparèixer a Múrcia. Recordem, Adri, que el partit contra el Costa Brava, amb el repte d'allargar una setmana més la dinàmica positiva dels últims mesos, serà dissabte a les 5 aquí a la nova Creu Alta. I recordem que l'equip no perd a Lliga des de finals de novembre. Per tant, arribarem ja als 3 mesos sense assaborir la derrota si l'equip empordanès no sorprèn els de Pedro Munitis aquesta setmana. Per cert, deia que no hi ha jornada intersemanal, però pel Sabadell, perquè demà hi ha partit al grup. A 9:15, Atlético Sanluqueño, Atlètic Balears, al Palmar, en l'estrena a casa de Manolo Sanlúcar, a veure si el Sanluqueño doncs no puntua.
Doncs ja la deixa caure aquí, eh? El Sergi Parc, confiant que l'equip d'un exarlequinat, Xavi Calm, faci els deures, guanyi a terres gaditanes. Home, estaria bé, perquè és l'equip que està ara mateix just en el límit, el primer que baixaria si avui acabés la temporada. Sergi Parc, ha quedat un bon bloc avui, eh? Dedicat a Jacobo González. Fins ara!
Fins ara, Adri!
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Més coses, 3 minuts per creuar l'equador del programa d'avui. Si ahir comentàvem la divisió d'honor juvenil encara en òrbita centre d'esports, el Sabadell B segueix intractable al grup 4 de la segona catalana. Una informació que repassem amb el Gerard Puentes. Gerard, com estàs?
Bon dia, què tal, Adri?
8a victòria consecutiva dels de Jordi López, que es diu aviat. Aquest cop va ser en un duel comarcal davant del Ripollet.
Sí, Adri, jo des que sóc aquí només veig que guanyen i que tornen a guanyar. Aquesta vegada, però, el centre d'esports va patir més de l'habitual. Entrats al minut 70, el marcador d'Olímpia continuava inamovible davant un Ripollet que no cedia. Al 76, Pere Belmonte inaugurava l'electrònic i tot just 4 minuts després, Ivan Bustamante feia el segon i definitiu. Jordi López, tècnic del Sabadell, assegura que es plantejava en un partit molt similar a com es va donar.
Allà ens trobaríem davant un rival com el Ripollet que tenia nou míster i que són un equip que és intens, que va decidir també defensar molt enrere, molt intens, i ens va costar una miqueta, però l'equip va estar bé, va dominar el joc, ens va costar generar ocasions al principi, però a poc a poc va anar millorant, i al final vam poder resoldre el partit.
Tan sols l'Europa B del grup 3. Adri pot igualar el Sabadell en el quocient entre partits disputats i victòries. El filial arrequinat és líder del seu grup amb 45 punts, 9 més que el segon, la Pirinaica. Aquest cap de setmana, aturada per Carnestoltes. Una aturada que López veu necessària per poder donar descans als jugadors amb més minuts i recuperar els lesionats de curta durada.
Jo crec que ens arriba en un bon moment, que aquesta aturada, perquè si és veritat que tenim alguns jugadors una miqueta ja carregats de molts minuts i l'equip li anirà bé aquesta setmaneta de descans.
Doncs una setmana per aturar una miqueta l'activitat després d'aquestes victòries i victòries i més victòries del Sabadell B. Seguim en el grup 4, on el Tibidabo Torre-Romeu, en aquest cas, ha aconseguit frenar una dinàmica negativa. Va aconseguir concretament una victòria agònica després de 3 mesos i mig sense sumar de 3 en 3.
I davant un rival de prestigi, el Joanenc, que fa unes setmanes competia al Sabadell, però que ara està baixant pistonada. El visitant, Eric Castillo, feia el 0-1 al 55, però els jugadors de Toni Sallés van refer-se ràpidament i mitjançant Juan José Leoncio feien l'empat 4 minuts després. Entrats en temps de descompte, Dani Pérez marcava el gol de la victòria que feia esclatar el municipal de Torre-Romeu. El mateix Pérez recorda els fantasmes que apareixen en els minuts finals, tot i aprendre, aquest cop sí, dels errors.
Los últimos minutos, y una vez te pones por delante, pues te vienen los fantasmas de los dos últimos partidos que hemos jugado en casa. El día del Natació te marcan el 1-2 en la última jugada del partido, y el día del Berga se te escapa la victoria también en los minutos finales. Pero yo creo que el domingo el equipo supo aprender de los errores que cometió semanas atrás y estuvo muy concentrado durante los 4 o 5 minutos de descuento.
A dia d'avui, els sabadellencs se situen en 12a posició, a tan sols 2 punts del 8è classificat, el renovat Avià. Després de l'aturada, el Tibidabo visitarà el Cerdanyola del Vallès, actualment en 5a plaça, tot i les últimes 3 derrotes. Dani Pérez, però, no veu amb tan bons ulls el no poder jugar aquest cap de setmana.
Este parón no sé si nos va a venir bien o mal. Si, cuando vienes de una victoria, lo que quieres es que cuanto antes llegar el domingo siguiente para volver a intentar sumar de 3. Pero bueno, al final nos va a venir bien para recuperar gente que tenemos tocada o lesionada. I necessitamos, ja te digo, la mejor versión de cada uno para conseguir el objetivo.
I l'altre equip sabadellenc del grup 4, el Can Rull Romulo Tronchoni, va caure al municipal de Gironella en un partit que es va decidir abans de la matinera expulsió d'un jugador local. El gol en pròpia porteria de Daniel Domínguez del 19 de la primera part i el del local Pau Ragués al 63 feien tornar amb les butxaques buides els de José García Numoski.
Tot això al grup 4 de segona catalana. Pel que fa al 5, Gerard, derrota contundent aquesta setmana de la sabadellenca davant del San Juan Atlético de Moncada.
Els de José Antonio Moreno van caure per 0-3 davant el 7è classificat en un partit que en l'Equador ja figurava un 0-2. Tot i acabar bé el passat 2021, els taronges no han començat amb bon peu aquest any. Una victòria en el primer partit i 2 empats i 3 derrotes en els darrers.
Per tant, hauran de revifar el vol al municipal de la Creu, al conjunt de la zona sud. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
Una aturada en el camí, minut i mig per sobre de 2:45. A la tornada hem de felicitar, entre d'altres, la Sara Beltrán. La teníem la setmana passada aquí i ha tornat de Portugal amb un somriure d'orella a orella.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persona estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la familia.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, ja us ho dèiem, l'atleta sabadellenca Sara Beltrán ha tornat de Portugal amb una medalla de plata. L'equipatge va ser segona per equips amb la selecció espanyola, només per darrere d'Irlanda i per un pèl a l'Europeu Màster disputat a Braga aquest diumenge. La teníem aquí a l'estudi fa uns dies amb el Pau Vituri, dimecres de la setmana passada, i la felicitem ara també en directe. Sara, què tal, com estàs? Enhorabona.
Hola, bon dia, gràcies.
Objectiu, en un primer moment, ens deies, potser acabar entre les 10 primeres, 8, poder ser la quarta espanyola, al final va ser sisena, tercera de l'equip espanyol, per tant, molt per sobre del previst.
Sí, 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 molt per sobre, no m'ho esperava gens. És que a més estàvem escalfant i li deia a les companyes de l'equip, noies, que no sé si podré acabar, de veritat, que ostres, tinc molta por a fer la cursa aquesta i tal, i mira, no sé com... Bueno, un pronòstic increïble. Estic supercontenta i molt orgullosa, la veritat.
Va guanyar les anfitriones a Portugal, també a Àustria, que va ser tercera. La pena és que per res, per molt poc, l'or va ser per Irlanda i fins i tot amb un punt d'incertesa fins a última hora de si era or o plata, no?
Exacte. A més, quan vam fer la cerimònia de premis, es van equivocar i ens van dir que érem nosaltres les campiones. O sigui, va haver-hi una miqueta de jaleo i nosaltres diem, però al final, primeres o segones? Es van confondre, no, vam ser segones, però ja et dic, ens van nombrar com a campiones.
Quina ràbia, no, per això? Mica... Quina sensació més estranya, no?
Sí, 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 va haver una mica allò de tensió i no sabíem ben bé què passa.
Al final...
Va ser per un punt, sí, sí.
La plata per un punt, fregant sí. L'or, però quin balanç feu d'aquesta segona posició?
Bueno, estem molt contentes, la veritat és que sí, eh? La veritat que, bueno, no... Volíem l'or, volíem anar per l'or, però, bueno, les companyes em deien «Ostres, Sara, però arribar fins aquí tal com estaves i tot, ets supervalenta i amb això ens quedem». O sigui que supercontenta.
Això com estaves, ho explicaves la setmana passada aquí a l'estudi, perquè venies de 8 setmanes seguides sense poder entrenar per culpa d'una lesió, i per sí. Privat em deies, és que el Pep Molins, el Jombe Turriols, l'entrenador i el físio, vaja, és que han tingut molt a veure, em deies, amb això, eh?
Sí, l'entrenador em deia, Sara, no pensis que vas allà amb 8 setmanes sense entrenar, perquè és que si no serà pitjor. Diu, tu pensa tot el que portem previ a aquestes 8 setmanes, perquè vas entrenada. Diu, has estat aquest parón de 8 setmanes, però no pensis que vas sense res d'entreno. I sí, vaig pensar això i vaig poder aguantar la carrera, la veritat és que sí. I el Hotmet, bueno, ell estava superconvençut i s'ho creia més que jo, que estaria bé, que ja veuràs com acabaràs la carrera i tal, i sí, és dit i fet, eh? Jo tenia els meus dubtes, però que va, ells ho deien, ja veuràs com podràs, i sí, soc molt valenta, i llavors, bueno, suposo que sí, vaig poder acabar, però ara vaig acabar morta, eh? Eren 8 quilòmetres i les dues últimes voltes jo ja no sabia per on ficar-me perquè no podia més. A més, el cross es va fer en una zona militar, vam córrer envoltades de tancs, i estaven allà els portuguesos militars, que ja et dic jo que s'entrenen dur, perquè el circuit ho era molt, eh?
Quines, ara dèiem el tema de la situació estranya de veure't en el podi primera i després no, que és segona, però haver de córrer en aquest context també es fa un pèl estrany.
Sí, i tant, i tant.
M'has de parlar, per cert, d'una pomada màgica del Hombet. Aquí no hi ha manera que desveli exactament què porta allò que et vas posar just a la prèvia, però que va causar furor també a Portugal amb companys d'altres seleccions, no?
Ella em va dir, sobretot, abans de marxar, em va dir, sobretot, tu porta't aquesta pomada que et donaré. Diu, és una pomada màgica, a més, olora superbé. És la que jo li posava als jugadors del Sabadell quan estava allà, els del primer equip, i jo pensant, vale, me l'emportaré i tal. I inclús el diumenge, ben d'hora al matí, vaig trobar-me un WhatsApp, sobretot, posa-te-la. I dic, només faltaria que no me l'hagués posat. Doncs aquesta pomada me la vaig començar a ficar abans de sortir a la carrera i, bueno, sí, és que l'olor va atraure els atletes perquè em va venir un finlandès. Que bien huele, me duele aquí detrás en la pierna, yo quiero un poco. I jo diré, no, que secreta esta pomada. Que no, i no me traia de sobre fins que al final hi vaig haver de ficar la pomada. Sí, una pomada no sé què té, però em va dir, això és de fàbula i no et farà mal. Em va dir, sobretot fica-te al genoll, però vaig acabar ficant-me-la per totes les cames, les dues cames, per tot arreu. Sí, superbé, superbé.
Encara farà negoci el bo del Josep Orriols, del Homebet, en aquests campionats màster.
Sí que farà negoci, perquè quan una companya meva que ara competirà, bueno, no pot competir perquè està lesionada, però és la campiona del món de combinades, em va dir, com és que estàs aquí a Braga si tu no podies participar perquè estaves amb una lesió superimportant, supergreu? I jo, doncs mira, he anat al millor fisio que hi ha, diu, dona mal, i demà ella té visita amb ell, amb l'Oriols.
Doncs el Homebet, que porta molts anys de carrera com a atleta i també com a físio. Per tant, intueixo que al final una, després d'aquests dos mesos d'inactivitat, arriba a Sabadell després d'haver anat a Portugal i d'aquestes bones sensacions, amb un somriure d'orella a orella, però sempre ens quedarà el dubte aquell de dir què hagués passat si hagués pogut entrenar sense la lesió, no?
Clar, jo imagina't, és que és el que el vaig dir, imagina't si hagués estat entrenada, què hagués fet? És que clar, no, bueno, increïble, no ho sé. Jo crec que bueno, lluitaré pel pròxim europeu, intentaré estar ja més endavant. Ara, bueno, ara l'objectiu és a finals de juny, principis de juliol al Mundial, i a veure si puc fer millors expectatives de les que tinc.
Això t'anava a dir, que volia rematar-ho això, parlant-se ara del Mundial, que aquí els màsters, ja ho dèieu amb el Pau Vitori l'altre dia, que la part bona és que el calendari està tapat de curses, el Mundial sí que a priori has d'arribar bastant més rodada, no?
Jo crec que sí, ara ja hem començat ahir amb l'entrenador, ja vam començar a dir, bueno, va, ara comencem des de zero. He fet un pas enrere en el sentit que hem baixat ja el volum d'entreno, perquè clar, vinc sense entrenar aquesta setmana prèvia al campionat, vaig fer una miqueta d'entreno, una mica suau, però per anar una mica rodada, però ara hem dit, fem un pas enrere i baixem ara i com si comencessis de zero. Que això és un pas enrere per fer una mica un salt endavant després. O sigui que sí, ja vam començar ahir, super a l'herba, on entrenar a Sabadell, allà a les pistes, que no sé què té aquella herba que cura les cames, i allà vam començar ahir a rodar super suau i a poc, i ara para, fins a final de juny, a veure.
Doncs a veure com acaba tot això. Per cert, una família arlequinada com la vostra, vindrà dissabte al Sabadell
sí,
Costa Brava o no?
A les 5 estaré allà.
Doncs ens veiem a la nova Creu Alta. Sara Beltrán, enhorabona, sí. Que et volíem felicitar en antena. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Obrim també un extens bloc de futbol sala perquè avui tenim molta tela per tallar. Anem per ordre i comencem amb la segona B, on el Natació Sabadell ha agafat aire, retrobant-se amb la victòria gairebé 3 mesos després i coincidint amb el debut a la banqueta d'Arnau Casabon. Per un ajustat 4-3 es van imposar els nedadors davant un rival directe per la salvació, com és el Segor B, amb hat-trick de Pepe Font.
He treballat aquesta setmana la situació nova meva de pivot i també, doncs, intercanviant l'atac-defensa, crec que m'ha donat doncs un altre aire i avui he estat encertat de cara a porta.
Ara el club escala un lloc a la classificació i és antepenúltim a 3 punts, per exemple, del mateix Segor B, un de la salvació que marca el Picassent. Situació, per tant, encara complicada pel Natació Sabadell, però com a mínim ha evitat quedar-se despenjat. Bona estrena, doncs, de l'entrenador d'Arnau Casabon i gairebé sense descans, avui mateix afronta el seu segon partit al capdavant de l'equip, ja que aquest vespre tenim Copa Catalunya. En aquesta quarta ronda entren en escena el Segona B i el Natació Sabadell es veu les cares amb el Montcada, el Butxí, si ho recordeu, del Safa a Nosda, fa un parell d'eliminatòries. De tot plegat, del triomf en Lliga contra el Segor B i de l'enfrontament d'avui n'ha pogut parlar l'Oriol Ferran amb el mateix Casabon.
Amb Arnau Casabon, després de la victòria del Club Natació per 4-3, primer de tot, felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
Era el debut que esperaves que hi haguessin coses que sortissin diferent? De moment els 3 punts ens els hem endut.
Bueno, aquí el més important és que era una final, era el que volia transmitir a tot l'equip. Els jugadors són els mateixos d'aquesta setmana, la setmana passada. Es poden canviar cosetes, però al final jo crec que és més treball psicològic que no tema tàctic ni deportiu. Al final l'objectiu era els 3 punts, sigui com sigui.
Heu pogut treballar durant la setmana alguna cosa? Ho has vist reflexat a la pista o simplement ha sigut un canvi mental?
Bueno, sí, hem treballat alguna coseta. Hi havia uns problemes dintre de l'equip en tema deportiu, sobretot el joc molt anàrquic, molt 1 contra 1. Sobretot he insistit molt que riscos zero, amb la situació en la que estem, riscos són zero, que ja sortiran les coses, que hem d'anar agafant confiança mica en mica i segur que surten resultats, perquè el que és evident que hi ha qualitat en aquest equip, vale? Sí.
Heu fet una molt bona primera part, potser els primers minuts de la segona part el rival m'ha apretat una miqueta més, ha arribat el gol molt ràpid, però després heu controlat bastant bé tot el partit, inclús amb els nervis, després encara s'han ficat amb el 4-3, però heu aguantat bastant bé el resultat.
Bueno, jo aquí crec que hi ha dos factors. Un és que nos vuelven los demonios, no? Quan ja et foten el segon gol només començar la segona part, hòstia, igual que en el joc de 5, que t'han marcat a la primera jugada i tothom s'està ficant les mans al cap i no pot ser, no pot ser. I jo crec que això és el que hem de treballar, hem de ser més forts mentalment, hem de creure més en nosaltres, hem de tindre més confiança en nosaltres mateixos perquè al final tenim qualitat. I després l'altre factor, lògicament, és que Segorbe també juga. També juga, apreta, ho hem parlat en el vestidor, vigilem perquè ara sí que apretaran, intentem donar una mica més de profunditat, no arrisquem tant i bueno, al final ningú ha dit que sigui fàcil, aquí s'ha de sofrir.
Fins i tot a la segona part hi ha hagut un tram on heu tingut 3-4 ocasions molt consecutives molt clares, faltarà afinar una mica de cara a porteria.
Bueno, jo això és com tot, no? És com les dinàmiques. Quan tu portes vents d'una dinàmica dolenta, en tens 10 i en fots 2. I arriba amb 2 i te marquen 3. O sigui que és el de sempre. Al final no s'afinar o no s'afinar, és creure i seguir treballant i segur. El problema seria si no generem. Però com que generem oportunitats, entraran, acabaran entrant. Ja estimada que hem tingut el que em deies tu, 2 o 3, que si la sac ja vam ficant, doncs el partit potser es trenca.
Com deies, entre setmana hi ha partit de Copa. Et preocupa que sigui una distracció o...?
Em preocupa perquè portem ja 2 mesos, 3, amb baixes, amb ajudes de juvenils. Ara, no sé si us heu fixat, també el Pep Costa, que s'ha trencat, otro más. Em preocupa, la veritat, no em mentiré, em preocupa, però bueno, jo crec que la prioritat aquí és la Lliga, sí o sí. A partir d'aquí tampoc llançarem la Copa. I anirem a competirem, probablement doncs, s'hagi de convocar algun nano més de la base i donar-li oportunitat.
Doncs moltes gràcies, Arnau, i felicitats per la victòria.
Molt bé, gràcies. Just watch me dance.
A 2:15 de la nit arrencarà aquest Montcada Natació Sabadell de Copa Catalunya i uns minutets abans, a 9:15, ho farà el castellà Escola Pia. Els castellarencs, amb l'exarraonista Darío Martínez com a tècnic, van eliminar fa uns dies justament el grup d'arraonà i ara rebran un equip, l'Escolapi, amb fam de victòria després dels últims resultats en Lliga. Els de Pedro Donoso tenien una oportunitat d'or per assaltar les places de play-off amb els duels consecutius contra Indústries B i Mataró, però en tots dos casos van sortir-hi perdedors. A la capital del Maresme, la Pia va perdre per un clar 7-2, tot i que el golejador Arnau Graell el considera un resultat més aviat enganyós.
Vam fer un bon partit, l'únic que a certs detalls doncs, ens van portar a tenir aquesta derrota, perquè, per exemple, amb el 2-1 tenim un doble penal i ens podríem posar 2-2. Després, just quan marquem el 3-2, queden 20 segons perquè acabi la primera part, i també ens marquen una falta de 2 segons. I això, vulguis o no, fa baixar una mica la moral.
Els de Can Colàpia es queden ara setens amb 35 punts a 8 de les places de play-off. Per la seva part, l'Amics del Pou va jugar el seu compromís avançat a Ripollet fa uns dies, saldat amb una contundent derrota per 11-2 i continua cué amb tot just un punt. El dels Marinals, per cert, no estan inscrits per disputar la Copa Catalunya i, per tant, com a representants vius de la ciutat, només hi tenim els que ja hem esmentat, la Pia i el club. L'Amics del Pou és cué de segona B i el grup de Raona ho és de tercera i aquest cap de setmana els Taronja tampoc van poder començar a aixecar el vol en perdre per 5-3 a la pista de la Prosperitat. Són temps convulsos a l'entitat raonista, ja que en les últimes setmanes han abandonat la disciplina gairebé tots els jugadors de la plantilla o el fins ara coordinador Xavi Girvent. Un dels que en principi sí que continuava era l'entrenador Manel Muñoz, però el tècnic ha fitxat pel juvenil A del Club Natació Sabadell. El saludem en directe. Hola, Manel, com estàs?
Ei, bon dia, com estem?
Fa uns dies conversàvem amb tu, ens explicaves com afrontaves tots aquests canvis que s'havien produït al grup de Raona, on en teoria anaves a continuar al capdavant de la nau. Què és el que ha passat en els últims dies?
No, no ha passat res. L'únic que, bueno, amb els canvis que van haver-hi al Club Natació, doncs van contactar amb mi per veure si si estaria disposat a agafar el juvenil nacional i el CEP. És que era una de les coses que més em feia il·lusió des de que vaig sortir de Sant Cugat, no? Llavors, no m'ho vaig pensar, vaig parlar amb la direcció de Raona i els hi vaig fer veure, bueno, que com a tema esportiu estaria encantat d'anar al juvenil nacional. Ens vam posar d'acord amb el Cinto i amb el Manolo i amb el Víctor i em van facilitar la sortida.
No sé com ha anat, per tant, si ja tenen alternativa o no, i sobretot com valores la teva etapa al grup de Raona. Segurament poc et podies imaginar tots els esdeveniments que han anat passant, no?
No, la veritat és que vam començar la temporada amb molta il·lusió, amb la proposta del Xavi Girvent, i tot i que la situació esportiva no era bona a la taula de classificatòria, la veritat és que l'ambient que hi havia, la predisposició dels jugadors i tot el que envoltava l'equip era molt bona. O sigui, a més, un equip que portava la dinàmica negativa que portava en aquell moment l'equip, que hi hagués la comunió que hi havia al vestuari, o sigui, les ganes de treballar que hi havia, en cap moment va haver-hi un mal rotllo entre els jugadors, tot el contrari, saps? I teníem clar que quedava més d'una volta per jugar i que les opcions de salvació eren moltes, perquè fora d'un partit que es va perdre a Camp de la Montsant, la resta es van competir perfectament, no? L'únic que, bueno, va haver-hi el malentès que va haver, que va provocar la sortida de la plantilla en bloc, després ja comença una segona etapa en la que es fa un equip a correcuita i aquí ja que destaca tot, com si la feina del Cinto, perquè va muntar l'equip per anar a jugar al partit de Copa Castella en 3 dies, com aquell qui diu. Però bueno, ja era començar una nova etapa, la lliga ja es va complicar, perquè vulguis que no, sense començar a competir, sense fer pretemporada, era difícil, els jugadors no es coneixien i tot. Era complicat, però bueno, tot i així, el bon rotllo que hi havia també en aquesta segona etapa era considerable i jo crec que encara estan a temps de, si enganxen 3 partits seguits guanyant, es pot pensar en la salvació.
Per últim, Manel, pensant en el futur, el nou repte al juvenil A del club, a la divisió a la nacional, com deies abans, per substituir a l'Arnau Casabon, categoria nacional, amb quins objectius afrontes aquest nou repte?
Bueno, amb tota la il·lusió del món d'acabar bé la temporada i guanyar el màxim de partits possibles. Sí que és cert, com ha comentat l'Arnau, que ara mateix el primer equip està en una situació complicadeta, sobretot amb el tema de les baixes, i bueno, tenim que a la plantilla tenim una sèrie de jugadors amb un nivell molt bo i que poden aportar molt al primer equip, i en això estem. Llavors, evidentment, el juvenil es ressenteix d'aquestes baixes, però la resta de jugadors que queden també donen la cara i poden competir perfectament a partir d'aquí, consolidar l'equip per l'any vinent, i tot sigui dit, el primer objectiu és salvar la categoria matemàticament quan abans millor.
Doncs aquest repte en el Natació Sabadell, aquest efecte dominó que dèiem a les banquetes del futbol sala sabadellenc, però també en quant a jugadors que van pujant a la primera plantilla per aquestes absències. Manel, continuarem parlant i molta sort i molts encerts en aquest nou projecte. Una abraçada.
Igualment, que vagi bé.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
7:30 pel final del programa. Les noies del Natació Sabadell de voleibol han fet un pas de gegant aquest cap de setmana que les apropa la desitjada permanència. El sènior masculí, de la seva banda, no va poder superar un rival directe, però això sí, manté l'opció de salvar-se a la categoria. Oriol Ferran, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Adric. Comencem repassant, si et sembla, per les d'Alberto Avellaneda, que van aconseguir una victòria més que clara contra les Cueres, el club voleibol de Les Palmes de Gran Canària, per 0-3. una victòria més que previsible, ja que, com comentàvem la setmana passada, les illenques encara no han sumat cap punt aquesta temporada. La jugadora Valeria Valero creu que el canvi d'actitud en aquesta segona volta ha estat clau per revertir la dinàmica.
Ara mateix veiem més a prop la salvació perquè estem en una bona posició, estem guanyant partits i estem, més que res, no per un tema de punts, sinó per la nostra actitud, que jo crec que ha canviat en aquesta segona volta i ens veiem més fortes, llavors això ens ajuda a veure la salvació més a prop.
La victòria de les nedadores pren encara més protagonisme després de la derrota del Club Voleibol Esplugues per 0-3 contra el Sant Cugat. Ballero assegura que, tot i la derrota de les espluguines, depenen d'elles mateixes per assolir la permanència.
El fet que Esplugues hagi perdut sí que és veritat que ens ajuda bastant, tot i que crec que depenem només de nosaltres, que si nosaltres fem la feina que ens toca, ens salvarem. Llavors, clar, evidentment, si Esplugues perd, és algo que ens ajuda bastant, llavors pues, està bé, però bueno, nosaltres hem de seguir fent el que ens toca i seguir lluitant tots els partits.
Dissabte a les 6 de la tarda a les Naus intentaran donar la sorpresa contra el Premià de Dalt, segones classificades.
No cal dir que una victòria significaria un pas de gegant per apropar-se a aquesta salvació a Superliga 2. Per la seva banda, el senyor masculí no va poder endur-se la victòria contra un rival directe a la permanència.
Els de Jordi Fernández van caure 3-1 contra el Club Voleibol Roquetes en un partit que, a priori, hauria d'haver estat més igualat per com arribaven els dos equips a l'enfrontament. El jugador dels nedadors, Jordi Arís, assegurava que els tarragonins els van sorprendre amb un canvi tàctic als primers sets, que els va agafar desprevinguts.
Sobretot la primera problemàtica que vam tenir és que ells van ser molt intel·ligents i ens van fer una mica de canvi tàctic respecte al que anàvem fent fins ara. El col·locador, que és un dels millors de la Lliga, va fer una mica de canvi tàctic, va deixar una mica els centrals de banda i van sortir més per les puntes que no ens esperàvem, sobretot els primers sets. I això sumat amb un gran saque per part d'ells, la veritat és que ens va pillar una mica a peu contrari i ens va costar reaccionar, i és el que ens va mancar per aconseguir la victòria en aquest partit.
Tot i que els dos primers sets van caure clarament pel costat tarragoní, els de Jordi Fernández van poder refer-se i emportar-se al tercer. Amb 2-1 al marcador, el quart set va ser molt igualat i va allargar-se fins al 33-31. Finalment se'l van acabar emportant els locals, amb el que guanyaven també el partit. Arís admetia que la derrota havia sigut un pal per l'equip, ja que els complica una mica la salvació.
Complica una miqueta la salvació perquè era un partit molt important, perquè guanyar aquest partit i guanyar el d'aquesta setmana ens posava virtualment en la salvació pràcticament, i bueno, ha sigut una mica pal per nosaltres, però al final ara veníem d'una bona ratxa i ha sigut una petita pedra al camí i encara queda prou llibre bon per certificar la salvació.
Els de Jordi Fernández s'intentaran refer de la derrota dissabte a les 4 de la tarda contra el Club Voleibol Saire, últim classificat.
Gràcies, Uri. Fins ara. Més esport avui, a banda de la Copa Catalunya, que dèiem abans de futbol sala, el Creu Alta Sabadell Handbol recupera també avui un dels dos partits que té ajornats. A la primera nacional masculina, els arlequinats visiten el Sant Joan d'Espí amb el caseller de punts a aquestes altures de temporada, pendent d'estrenar. Els creualtencs, a diferència d'altres partits, no van tenir cap opció en el seu últim compromís contra el Mataró i van caure de 15 a casa. En gran part, s'ha de dir també, per les baixes sensibles d'homes com Jordi Pujolà i Jordi Altés. De cara a aquesta nit, el tècnic Ramon Salmurri espera comptar amb més fons d'armari.
Confiem que el Pujolà poder-lo recuperar, l'Altés jo crec que va una mica més per llarg, ja ho veurem, i en qualsevol cas nosaltres hem de tenir el que hem estat fins ara, que és ser un equip competitiu i que sempre busca la millor versió.
Tot i que el Creu Alta Sabadell té 13 jornades per jugar encara, la salvació sembla una utopia. La permanència la marca el Sant Martí Adrianenc amb 10 punts i, com dèiem, el conjunt arlequinat no en té cap. I com recorda Salmurri, aquesta setmana no sembla la més propícia tampoc per començar a aixecar el vol, ja que el cap de setmana el rival serà un equip de la part alta com el Granollers B.
Dos rivals potents, dos rivals de molt talent, dos rivals, diguem-ne, que lluiten per objectius molt ambiciosos, tot i que els encaren de manera diferent. I per nosaltres, evidentment, tots amb les baixes que avui no arriben al millor moment.
El duel d'aquesta nit a la pista del Sant Joan d'Espí arrencarà a 9:45 de la nit al poliesportiu Salvador Gimeno. A Afegim un apunt breu en ciclisme. Acaba de finalitzar ara mateix la tercera etapa del Tour dels Emirats Àrabs, on hi tenim el sabadellenc David de la Cruz, el ciclista de l'Astana. Ha quedat el 18è a la contrarrellotge de 9 quilòmetres a Iman, amb un temps de 10 minuts i 19 segons, a 36 segons del guanyador i nou líder de la cursa, el suís Stefan Bisseger. El d'Espronceda, per cert, ha estat el ciclista espanyol més ràpid a la jornada d'avui i puja gairebé 40 llocs a la classificació general, concretament fins la 15a plaça d'aquest Tour dels Emirats. Demà es poden produir més canvis a la general, ja que als Emirats hi tindrà lloc un dels dos finals en alt de la cursa. Serà la quarta etapa de 181 quilòmetres, sortirà del Fullairah i també acabarà a Jebel Jais.
Hotel Suís.
D'aquí a 23 hores, demà a la 1, a Mestec, aquí a l'Hotel Suís, per exemple, escoltarem a Néstor Querol, tindrem futbol sala femení i també la ressaca de la Copa Catalunya d'avui, ciclisme, ara que seguíem a David de la Cruz amb aquesta bona classificació als Emirats Àrabs, tindrem, per exemple, des de Chicago, squash amb el partit de l'Iker Pajares, o buscarem ex del Centre d'Esports i del Llagostera en el seu dia, ara Costa Brava, rival dissabte a les 5 de la tarda dels Arlequinats a la Nova Creu Alta. Insisteixo, demà a la 1, tot això, avui el que em queda és enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Toni González, al control de so, i emplaçar-vos a continuar a l'antena de Ràdio Sabadell per estar al dia amb les notícies, la Núria García, que ja entra per la porta de l'estudi de Ràdio Sabadell, per tant, que soni el Notícies Migdia. Una abraçada, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.